Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat en 16 anys. Jordi Fortià.
Segons l'estudi, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
Instem el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
Rodalies i mitja distància comença a reprendre tímidament la normalitat amb la recuperació de la R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry.
En diversos punts encara hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Ribarroja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat.
La Nova Ràdio, David Fernández.
Per ara hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus fent parada només a les Borges del Camp, més altres dos que s'aturen a totes les estacions.
José Luis Ábalos es desmarca al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
En l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor Daldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, i nega haver-se encarregat personalment de la contractació.
¿Conocía usted ya la oferta de solución?
No conocí ninguna. Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
¿Se había hablado usted con Víctor Daldama de la adquisición de este material?
Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia acuerdo.
Tarda de concentracions per condemnar l'homicidi d'una jove aquest cap de setmana a Esplugues de Llobregat.
Aquest matí l'alcalde del municipi i la pròpia consellera d'Interior han hagut de sortir a desmentir el mòbil lligadista del crim davant l'augment de discursos d'odi a les xarxes.
En cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada que tindrà la Pau com a fil conductor.
Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa. Joaquim Muriac és el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana.
I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la pau que us he mencionat.
I en esports, Jordi Cervantes, Oslo espera el Barça.
Les blaugranes jugaran la seva 7a final de la Champions femenina, 6a de consecutiva a la capital noruega. Les jugadores entrenades per Pere Romeu continuen dibuixant l'opció d'aconseguir el ple de títols després d'aconseguir la Supercopa i la Lliga. Les de Pere Romeu completarien el pòquer si guanyen la final de la Copa de la Reina davant l'Atlético dissabte, dia 16, i si s'imposen en la final europea a l'Olímpic de Lió una setmana després, el 23 de maig.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un temps amb reguitzell de xàfecs, de tempestes, de temps molt variable i, de fet, a gairebé tot Catalunya com a mínim s'ha mullat el terra, però sens dubte ha estat en algunes contrades de l'Ebre i sobretot de la Catalunya central on les tempestes ja han anat descarregant amb moltes ganes. Les més destacables s'han produït a la Conca de Barberà, en alguns indrets de l'Urgell, entre l'Anoia i el Bages, també a Osona, o algunes tempestes cap a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, en aquests indrets, amb alguns grans de calamars. Al llarg del que queda d'aquesta tarda encara quedaran alguns ruixats isolats, fugaços, els més importants a les comarques del prelitoral, i també d'altres entraran per les comarques de Ponent. En canvi, aquesta nit aquestes tempestes ens abandonaran. Quedarà un ambient força humit amb boira a la Catalunya central ja el dimarts al matí, també a les comarques del Pirineu, i una altra vegada a la tarda del dimarts se'n tornem amb les tempestes, les més fortes a les comarques de Tarragona i de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís. Mi, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, la circulació en general va millorant força, ja queden poques vies aturades, però una de les poques que encara resisteix és l'autopista AP7, i és per un accident que hi ha hagut a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, fins que entre Barberà de Vallès i Santa Perpètua, en sentit nord, en sentit Girona. Hi ha dos carrers tallats, i tot i que això, que el trànsit ja va davallant, doncs aquí encara no millora el trànsit. Aquí, de fet, hi ha uns 5 quilòmetres ben bé de lentitud i retenció, 5-6, vaja, entre Sant Cugat i aquest punt de Santa Perpètua, tot plegat en sentit nord. També a lateral, la B30, molt carregada, des de, sobretot, a Bellaterra fins a Barberà del Vallès, en aquesta mateixa direcció. Pel que fa a la resta de vies, el trànsit, com dèiem, ja va millorant, queden algunes aturades, algunes zones amb cert volum de trànsit, és el cas de la C60 Argentona, en sentit Mataró, la C58 a Montcada i Reixac, d'entrada a Barcelona, o també l'autovia 2, al tram de Cornellà, tant d'entrada com de sortida a Barcelona. És tot de moment, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat en 16 anys.
Diners que caldrien per assolir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat, entre elles l'ampliació de l'aeroport del Prat o el pla de Rodalies, i és que denuncien que DIF i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya, una demanda que precisament coincideix amb l'inici del retorn a la normalitat de Rodalies i mitjana distància avui amb la represa a la línia R15.
La patronal reclama unitat als grups parlamentaris per crear un front comú a Madrid. Carina Beibé.
Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
Instem al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes al Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC, i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat a Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del pla de Rodalies.
Tot plegat, com dèiem, el dia que el servei de Rodalies i mitja distància ha començat a reprendre tímidament la normalitat. La primera en fer-ho ha estat la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry.
Tot i la recuperació, en diversos punts hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les Vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat.
A Nova Ràdio, David Fernández.
Poca assistència d'usuaris aquest dilluns en la represa de la circulació dels trens de passatgers de la línia R15 entre les estacions de Móra la Nova i Reus, que no circulaven des del passat mes de gener, quan el temporal Harry va provocar el caos que en els darrers mesos ha xarxa de Rodalies. Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus, fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions. Tot i la reobertura de la línia, existeixen fins a 11 limitacions temporals de velocitat i es manté el tall entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre.
L'altra cara de la moneda la trobem a la línia R13, en el primer dia de tall per obres, que ha acumulat queixes per diverses incidències en el transport alternatiu. Pocs passatgers han pogut fer el trajecte entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Usuaris de l'estació de Valls han expressat queixes, resignació i enuig pels problemes amb els autobusos habilitats per Renfe. A primera hora del matí, l'autobús de la 639 no ha arribat a circular per falta de conductor. Més tard, a 7:45, només 6 passatgers han utilitzat un dels 2 autobusos previstos. La portaveu de la plataforma de propera parada Valls, Montse Montanyà, explica que la problemàtica ha vingut donada per l'empresa d'autobusos contractada per Renfe.
Esperem que el fet que avui no hagi pogut sortir l'autobús per manca l'acte de conductor no es torni a repetir i que puguem recuperar la confiança, doncs això, en el servei ferroviari quan torni en funcionament i actualment, doncs, amb aquest substitut d'autobusos. En aquest cas, Renfe sí que ha contractat el servei, per tant, ha fet la seva feina, però ha estat l'empresa de busos la que no ha ofert el servei que tenia contractat.
Fins al juliol està previst que es desviïn els serveis provinents de Lleida per Reus i Tarragona, mentre que s'estableix un servei per carretera entre les estacions de Valls i Sant Vicenç.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la plana política, mor l'exlendakari basc Carlos Garaikoetxea a l'edat de 87 anys.
Va ser el primer lendakari en democràcia i va exercir el càrrec entre el 1980 i el 1985. Més tard va sortir del PNB i va fundar Eusko Alkartasuna, formació integrada per E.H. Bildu, considerat l'arquitecte de l'Euskadi moderna. El 2025 va rebre un homenatge com a cap visible del primer govern, després de l'aprovació de l'Estatut basc el 1979.
I en la crònica judicial, l'exministre José Luis Ábalos es desmarca del Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor de Aldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre també s'ha queixat del caràcter mediàtic del cas i afirma que ell no es va encarregar personalment de la contractació.
¿Conocía usted ya la oferta de solución?
No conocí ninguna.
¿En anterioridad?
Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
¿Si había hablado usted con Víctor de Aldama de la adquisición de este material?
Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
La Fiscalia Anticorrupció situava-los com el cap de l'organització que presumptament s'hauria beneficiat de la compra-venda de mascaretes durant la pandèmia, formada també per Coldo García i Aldama.
I encara sobre possibles irregularitats en l'àmbit polític, l'alcaldessa de Sitges nega haver afavorit el seu fill quan va signar el permís per obrir una parada del mercat municipal a una empresa de la qual era soci.
Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, ha declarat com a investigada d'un presumpte delicte de prevaricació, com també ho han fet el seu fill i el soci d'aquest, per la llicència temporal que van rebre el 2021. L'alcaldessa ha dit que el procediment va ser absolutament legal i ha recordat que la causa prové d'una denúncia anònima i que és víctima d'una persecució política.
Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jordi Casino.
L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea posant en marxa.
Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
Doncs en aquest context, un de cada quatre catalans augmentaria la despesa en defensa, segons una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió.
La xifra, que es dispara al 40% entre els joves de 18 a 24 anys, forma part d'un estudi d'opinió realitzat en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. L'enquesta s'ha fet a ciutadans de la Unió Europea residents a Catalunya de 18 anys o més.
Marc Pijuan.
També en l'àmbit geopolític, el 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant amenaces a la integritat territorial. Ho ha valorat Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
A l'hora d'identificar-se amb els temes prioritaris de cara als pròxims pressupostos comunitaris, només el 15% assenyala la seguretat i la defensa, mentre que fer front a la crisi de l'habitatge és la principal prioritat d'un 53% dels enquestats. L'estudi també mostra que el 54% dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea.
Mentrestant, els membres de la flotilla estan replegats a l'illa grega de Creta a l'espera de l'alliberament dels dos integrants retinguts a Israel. Es tracta de l'activista d'origen palestí, resident a Barcelona, Saif Abu Kashek, i el brasiler Tiago Ávila, qui acusen de vinculació amb Hamas.
Ara la resta d'integrants miren de reorganitzar-se per continuar amb la missió i ajudar els seus companys. És el cas de Sofia Peris, que ha explicat a la xarxa que l'acusació de terrorisme d'Israel cap a Abu Kashek només respon a la voluntat de deslegitimar-lo.
Els vincles amb el terrorisme doncs, és la manera que tenen els estats opressors de denunciar qualsevol mena de resistència i qualsevol mena de lluita en contra de l'opressió. I en aquest cas, doncs, en Saïf, a més, està molt vinculat al moviment per Palestina, degut al seu origen palestí. Aleshores, doncs, evidentment, això a Israel no li va bé.
La defensa d'aquests activistes ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Concentracions aquesta tarda per condemnar el crim d'aquest cap de setmana a Esplugues de Llobregat, on una jove ha resultat morta. Aquest matí l'alcalde del municipi i la pròpia consellera d'Interior han hagut de sortir a desmentir el mòbil jihadista del crim davant l'augment de discursos d'odi a les xarxes. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
Bona tarda. A les 6, centenars de veïns i veïnes de la ciutat s'han concentrat davant de l'Ajuntament amb aquest minut de silenci per expressar el condol a la família i mostrar el rebuig a la violència. La ciutat d'Esplugues porta commocionada des de dissabte al matí, quan l'agressor va atacar amb arma blanca a la dona al barri de Finestrelles. El presumpte agressor va ser detingut hores després pels Mossos d'Esquadra i ha estat posat a disposició judicial. En declaracions després del minut de silenci, l'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, ha expressat la seva preocupació i ha dit que afecta la convivència i la seguretat de la ciutadania.
Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. Perquè estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra. Sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
Tant des de l'Ajuntament com des del govern, amb el conseller Dalmau avui present a Esplugues, s'ha demanat prudència i responsabilitat i s'ha instat a evitar la difusió d'informacions no contrastades.
Encara en successos, els Mossos investiguen un tiroteig sense ferits aquesta matinada al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. De moment no hi ha detinguts i tot apunta a una disputa vinculada al tràfic de drogues. El bar on ha passat els fets ja havia estat tancat per funcionar com a after sense llicència. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
Cap a 6:45 de la matina, del veïnat de la Torrassa s'ha despertat amb soroll de trets.
Sentí jaleo, me asomé al barco, estuve mirando un ratito, vi que se discutía, pero no lo veía, y entonces sentí dos tiros. Ya luego, cuando me he levantado un poco más tarde, he visto la policía, una cantidad de policía enorme que por aquí no se ha visto nunca, y nada más.
Cada dos puertas hay follón, pero como esta noche no vaya.
Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, el tiroteig hauria tingut lloc a l'interior del bar Josué, situat al número 55 de la Rambla Catalana. Allà el cos policial ha trobat 5 beines de bala. Tal com han pogut saber els mitjans públics de l'Hospitalet, en el moment del tiroteig hi havia 30 persones dins de l'establiment i no hi ha hagut ferits. La policia ha pogut interrompre testimonis, encara que a hores d'ara no han trobat els autors dels trets i, per tant, no hi ha detinguts. El bar Josué ha estat tancat 4 mesos per funcionar com after hour i és un punt de reunió habitual de persones amb antecedents per activitats delictives.
Els dos successos han portat el PP a criticar el silenci del president Salvador Illa respecte als dos crims i altres incidents violents del cap de setmana i demanar que comparegui al Parlament. Esquerra ha demanat informació al govern. Mont Carvajal.
El secretari general del Partit Popular a Catalunya, Santi Rodríguez, ha criticat Illa per no haver dit res sobre els crims.
Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
Esquerra Republicana ha demanat informació al govern per aquests fets que consideren molt greus, segons ha explicat el portaveu Isaac Albert.
És evident que són fets prou greus
greus com perquè tinguem tota la informació i ens posicionem. Perquè fer-ho sense tenir tota la informació pot generar posicionaments no ajustats a la realitat i fins i tot pot acabar generant algunes alarmes que són absolutament innecessàries.
Els comuns han criticat la manera que té la dreta de plantejar la qüestió de la seguretat. I pel que fa a la flotilla, han avançat que demà acompanyaran l'exalcaldessa de Colau i altres membres de la flotilla anterior davant l'Audiència Nacional. Han de declarar contra els atacs contra la seva integritat física que van patir durant la seva detenció.
Més coses, la plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles bressol de Catalunya. Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir ràtios d'alumnes i un accés gratuït a les famílies. Esther Minguell.
Una vintena d'entitats del món educatiu i social, entre elles els sindicats, formen part d'aquesta plataforma que considera essencial l'etapa educativa dels 0 als 3 anys i reclama a l'administració una inversió digna. El col·lectiu reivindica una equiparació de les condicions laborals a les d'altres etapes educatives i una aposta clara per l'educació inclusiva en aquesta franja d'edat. Georgina Rius és membre de la plataforma 03.
Volem una baixada de ràtios urgent, ja que això totalment impacta en el benestar i les condicions de les criatures i de les treballadores. Volem també la universalitat i la gratuïtat per tal de que totes les famílies i tots els infants que així ho vulguin i ho necessitin puguin accedir a un 03 digne i que estigui blindat i que tothom pugui garantir que aquella escola funciona amb uns mínims que haurien d'estar regulats des del departament.
La plataforma 03 ha convocat vaga aquest dijous a centres públics i privats. Es fa a escala estatal i hi haurà manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona que acabaran a les delegacions del govern. El dia 20 de maig, el col·lectiu tornarà a fer una aturada a tot Catalunya.
Doncs encara en l'àmbit educatiu, alumnes de 6è de primària d'una 50ena d'escoles fan aquests dies les proves estatals d'avaluació general del sistema. És la primera vegada que es duen a terme aquestes proves organitzades pel Ministeri d'Educació.
L'objectiu és analitzar cada 2 anys el grau d'assoliment de competències a finals de primària i es farà també el 2028 a secundària. S'avalua la comunicació lingüística, els coneixements en ciències, tecnologia i matemàtiques i la competència digital. Aquestes proves s'alternen amb les que organitza la Generalitat.
I en cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms, com el del compositor coral nord-americà Eric Whitacre o els directors Theodore Currensis i Simon Rattle. David Navarro.
A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriac, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrandez, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
El compositor nord-americà Eric Whitacre, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en 3 concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. 2 concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigits per Theodore Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat d'Esport i Cervantes. Bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça jugarà una nova final de la Champions. Les blaugranes jugaran la seva 6ª final consecutiva, la 7ª de les últimes 8 edicions. Ho farà a Oslo després d'imposar-se per 4-2 al Bayern de Múnich en la tornada a les semifinals davant un Camp Nou ple fins a la bandera. Serà el 23 de maig a la capital noruega que el Barça s'enfrontarà a l'Olímpic de Lió de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez. Això deia Alexia Putellas de la classificació i de trobar-se amb Giraldez a la final.
Un moment per sentir orgull,
perquè al final jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Ens coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
I el Barça masculí haurà d'esperar per proclamar-se campió de Lliga. Dissabte havia guanyat a Osasuna, però ahir el Real Madrid va imposar-se 0-2 a l'Espanyol i evita que els blaugranes certifiquin el títol. Aquest diumenge a les 9, Barça i Real Madrid es trobaran al Camp Nou. Un empat o una victòria donaria la Lliga als de Hansi Flick. Amb aquesta derrota, l'Espanyol es manté amb 5 punts de marge respecte del descens, però podria acabar a 3 si avui el Sevilla guanya el seu partit davant la Real Societat. Ramon Terrat, jugador blanc i blau, valorava el partit.
Sí, sabíem que ens costaria molt, no? El Madrid és un gran rival i quan els hi deixes un parell d'ocasions, doncs ells no fallen i a la mínima fan gol. Ens està costant, crec que avui és un dels partits en els que més hem generat, però no hem estat fins de cara a la porteria, ens falta doncs ficar-la, no? Crec que és el més important, òbviament, en el futbol, ser contundents a les àrees i crec que és una de les coses que ens està fallant.
I l'Ourense serà el primer rival del Reus en la fase d'ascens per pujar a Primera Federació. L'anada jugarà aquest dissabte a l'estadi municipal reusenc, mentre que la tornada es disputarà la setmana següent a Galícia. I pel que fa a la fase d'ascens de Segona Federació, Cornellà i Badalona ja estan classificats. Les altres dues places se les jugaran en la darrera jornada a l'Hospitalet, al Vilanova i la Fundació Esportiva Grama. El vencedor d'aquesta fase catalana jugarà contra el campió del grup gallec, amb el partit de tornada que pot ser decisiu a Catalunya.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Avilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
Què pot fer trontollar una democràcia?
I si demà deixés d'existir?
El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
Destruir la democràcia, un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
Destruir la democràcia, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
Hola, sóc la Itziar Fonfreda Reguí, vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Obligacions i ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber, els noms dels planetes els llistats sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper embaladits. Adeu.
Adeu, embaladit.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya, acumulat en 16 anys. Jordi Fortià.
Segons l'estudi, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. És que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
Instem el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes. El Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
Rodalies i mitja distància comença a reprendre tímidament la normalitat amb la recuperació de la R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry.
Als diversos punts encara hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat.
La Nova, Ràdio David Fernández.
Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus, fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions.
José Luis Ábalos es desmarca al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
A l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor Daldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, i nega haver-se encarregat personalment de la contractació.
¿Conocía usted ya la oferta de solución?
No conocí ninguna.
¿En anterioridad?
Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
¿Se había hablado usted con Víctor Daldama de la adquisición de este material?
Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
Tarda de concentracions per condemnar l'homicidi d'una jove aquest cap de setmana, Esplugues de Llobregat.
Aquest matí l'alcalde del municipi i la pròpia consellera d'Interior han hagut de sortir per desmentir el mòbil jihadista del crim davant l'augment dels discursos d'odi a les xarxes.
En cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor.
Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà el programa. Joaquim Murià, que és el president de la Fundació FEO Català Palau de la Música Catalana.
I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
I en esport, Jordi Cervantes, Oslo espera el Barça.
Les blaugranes jugaran la seva 7a final de la Champions femenina, 6a consecutiva a la capital noruega. Les de Pere Romeu continuen dibuixant l'opció d'aconseguir el ple de títols després d'aconseguir la Supercopa i la Lliga. Les jugadores culers completarien el pòquer si guanyen la final de la Copa de la Reina davant l'Atlético dissabte dia 16 i si s'imposen en la final europea a l'Olímpic de Lió una setmana després, el 23 de maig.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bon temps amb reguitzell de xàfecs, de tempestes, de temps molt variable i, de fet, a gairebé tot Catalunya, com a mínim, s'ha mullat el terra, però, sens dubte, ha estat en algunes contrades de l'Ebre i, sobretot, de la Catalunya central, on les tempestes ja han anat descarregant amb moltes ganes. Les més destacables s'han produït a la Conca de Barberà, en alguns indrets de l'Urgell, entre l'Anoia i el Bages, també a Osona, o algunes tempestes cap a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, en aquests indrets, amb alguns grans de calamars. Al llarg del que queda d'aquesta tarda encara quedaran alguns ruixats isolats, fugaços, els més importants a les comarques del prelitoral, i també d'altres entraran per les comarques de Ponent. En canvi, aquesta nit, aquestes tempestes ens abandonaran, quedarà un ambient força humit amb boira a la Catalunya central ja el dimarts al matí, també a les comarques del Pirineu, i una altra vegada a la tarda del dimarts se'n tornem amb les tempestes, les més fortes a les comarques de Tarragona i de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, la circulació que cada cop va millorant més, ara ja amb poques dificultats, ens quedava l'autopista AP7 afectada per un accident que hi ha hagut a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit nord, en sentit Girona. Finalment, els vehicles s'han pogut retirar, és a dir, ja estan tots els carrils oberts, i això ha determinat, doncs, que a poc el trànsit vagi estirant, sobretot per davant. Per darrere, la zona de Sant Cugat, sobretot Sant Cugat de Vallès fins a Bellaterra, aproximadament, encara va força aturada en aquesta autopista AP7 i també, de fet, en el seu lateral, especialment al tronc central, en aquesta zona en sentit Girona. A la resta de vies, poca cosa més, no hi ha massa problemes a destacar, únicament alguns punts d'intensitat de lentitud a les dues rondes de Barcelona en sentit de Trinitat. La ronda de dalt, per exemple, entre Sarrià i Sant Gervasi, i la ronda litoral entre Zona Franca i Montjuïc. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures de Catalunya acumulat en 16 anys.
Diners que caldrien per assolir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat, entre elles l'ampliació de l'aeroport del Prat o el Pla de Rodalies. I és que denuncien que Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Una demanda que precisament coincideix amb l'inici del retorn a la normalitat de Rodalies i mitjana distància avui amb la represa a la línia R15.
La patronal reclama unitat als grups parlamentaris per crear un front comú a Madrid. Carina Bebé.
Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
Instem al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes al Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC, i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
I tot plegat, com dèiem, el dia que el servei de Rodalies i mitja distància ha començat a reprendre tímidament la normalitat. La primera en fer-ho ha estat la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry.
Tot i la recuperació, en diversos punts hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les Vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat.
La Nova Ràdio, David Fernández.
Poca assistència d'usuaris aquest dilluns en la represa de la circulació dels trens de passatgers de la línia R15 entre les estacions de Móra la Nova i Reus, que no circulaven des del passat mes de gener, quan el temporal Harry va provocar el caos que en els darrers mesos ha afectat la xarxa de Rodalies. Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus, fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions. Tot i la reobertura de la línia, existeixen fins a 11 limitacions temporalitat i es manté el tall entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre.
I l'altra cara de la moneda la trobem al Maresme, on el president del Consell Comarcal i alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, ha demanat serietat per abordar el futur de la línia de trens que passa per la comarca. A més, ha demanat la creació de 2 comissions específiques per abordar aquesta problemàtica. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
L'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, considera que algunes propostes per solucionar els problemes de la via del tren al Maresme són poc realistes i l'estilla de fer volar coloms. Davant d'aquesta situació, defensa la necessitat d'actuar amb més rigor i planificació. Navarro aposta per crear dues comissions, una d'estratègia per definir el futur de la infraestructura i una altra centrada en intervencions immediates per donar resposta als problemes urgents.
Com a Consell Comarcal demanem dues coses. Són dues comissions efectives. No fer volar coloms. Una estratègica que comença a posar sobre la taula a llarg termini o a mig termini el trasllat o el soterrament, és a dir, el canvi, perquè tard o d'hora el canvi climàtic ens farà fer desaparèixer aquella línia de tren, per tant això ha de treballar per un costat, però per altra banda hi hauria d'haver una comissió efectiva.
L'objectiu, segons l'alcalde i president del Consell Comarcal del Maresme, és combinar una visió a llarg termini amb actuacions concretes a curt termini que permetin millorar la situació actual de la línia ferroviària que ha descrit com a deficitària.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, mor l'exlendakari bas Carlos Garaycochea a l'edat de 87 anys.
Va ser el primer lendakari en democràcia i va exercir el càrrec entre el 1980 i el 1985. Més tard va sortir del PNB i va fundar Eusko Alkartasuna, formació integrada per EH Bildu. Considerat l'arquitecte de l'Euskadi moderna, el 2025 va rebre un homenatge com a cap visible del primer govern després de l'aprovació de l'Estatut Basc el 1979.
I en la crònica judicial, l'exministre José Luis Ábalos es desmarca al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor Daldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre també s'ha queixat del caràcter mediàtic del cas i afirma que ell no es va encarregar personalment de la contractació.
¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
No conocí ninguna.
¿Con anterioridad?
Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
¿Se había hablado usted con Víctor Daldama de la adquisición de este material?
Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
La Fiscalia Anticorrupció situa Ábalos com a cap de l'organització que presumptament s'hauria beneficiat de la compra-venda de mascaretes durant la pandèmia, formada també per Coldo García i Aldama.
Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jordi Casino.
L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix, siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
Doncs mentrestant, els membres de la flotilla estan replegats a l'illa grega de Creta a l'espera de l'alliberament dels dos integrants retinguts a Israel. Es tracta de l'activista d'origen palestí resident a Barcelona, Saif Abu Kashek, i el brasiler Tiago Ávila, qui acusen de vinculació amb Hamas.
Ara la resta d'integrants miren de reorganitzar-se per continuar amb la missió i ajudar els seus companys. És el cas de Sofia Peris, que ha explicat a la xarxa que l'acusació de terrorisme d'Israel cap a Abu Kashek només respon a la voluntat de deslegitimar-lo.
Els vincles amb el terrorisme, doncs, és la manera que tenen els estats opressors de denunciar qualsevol mena de resistència i qualsevol mena de lluita en contra de l'opressió. I en aquest cas, doncs, en Saïf, a més, està molt vinculat al moviment per Palestina, degut al seu origen palestí. Aleshores, doncs, evidentment, això no li va bé.
La defensa d'aquests activistes ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Concentracions aquesta tarda per condemnar el crim d'aquest cap de setmana a Esplugues de Llobregat. Aquest matí l'alcalde del municipi i la pròpia consellera d'Interior han hagut de sortir a desmentir el mòbil jihadista del crim davant l'augment de discursos d'odi a les xarxes. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
Bona tarda. A les 6, centenars de veïns i veïnes de la ciutat s'han concentrat davant de l'Ajuntament amb aquest minut de silenci per expressar el condol a la família i mostrar el rebuig a la violència. La ciutat d'Esplugues porta commocionada des de dissabte al matí, quan l'agressor va atacar amb arma blanca a la dona al barri de Finestrelles. El presumpte agressor va ser detingut hores després pels Mossos d'Esquadra i ha estat posat a disposició judicial. En declaracions després del minut de silenci, l'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, ha expressat la seva preocupació i ha dit que afecta la convivència i la seguretat de la ciutadania.
Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. Pel que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra, sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
Tant des de l'Ajuntament com des del govern, amb el conseller Dalmau avui present a Esplugues, s'ha demanat prudència i responsabilitat i s'ha instat a evitar la difusió d'informacions no contrastades.
Gràcies, Pau. Doncs aquest fet i altres d'aquest cap de setmana han portat el PP a criticar el silenci del president Salvador Illa respecte als dos crims i altres incidents violents, com dèiem, del cap de setmana, i demanar que comparegui al Parlament. Esquerra ha demanat informació al govern. Mont Carvajal.
El secretari general del Partit Popular a Catalunya, Santi Rodríguez, ha criticat Illa per no haver dit res sobre els crims.
Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
Esquerra Republicana ha demanat informació al govern per aquests fets que consideren molt greus, segons ha explicat el portaveu Isaac Albert.
És evident que són fets prou greus com perquè tinguem tota la informació i ens posicionem. Perquè fer-ho sense tenir tota la informació pot generar posicionaments no ajustats a la realitat i fins i tot pot acabar generant algunes alarmes que són absolutament innecessàries.
Els comuns han criticat la manera que té la dreta de plantejar la qüestió de la seguretat. I pel que fa a la flotilla, han avançat que demà acompanyaran l'exalcaldessa de Colau i altres membres de la flotilla anterior davant l'Audiència Nacional. Han de declarar contra els atacs contra la seva integritat física que van patir durant la seva detenció.
En territori, el Sobirà reclama una solució pels moviments de terres que hi ha al port de la Bonaigua, reivindiquen el túnel i més inversions a curt termini per deixar de ser, diuen, ciutadans de tercera.
Els alcaldes del Pallars Sobirà s'han trobat al port de la Bonaigua, a la C-28, per manifestar la seva profunda preocupació per l'estat actual de la carretera. Els representants municipals denuncien un deute històric de 35 anys per part de la Generalitat que ha deixat els veïns i treballadors a la zona en una situació de desavantatge crònic. Recents moviments de terres, que van començar amb una esllavissada a finals de febrer, amenacen de tancar la carretera de manera prolongada. Per tot, demanen solucions a curt termini i el túnel de la Bonaigua, que seria la solució definitiva. Carlos Isús és el president del Consell Comarcal i Josep Vidal, l'alcalde de Llavorsí.
La reivindicació de les últimes dècades ha sigut el túnel de la Bonaigua. Ara ha arribat el moment de que aquest túnel ha de ser una realitat, perquè la comunicació per mitjançà del port hem vist i estem veient que no funciona.
Després dels inputs que ens ha arribat a nosaltres com a alcaldes de la comarca, no precisament pel Departament de Territori, que això és el que trobem a faltar, estem preparant en aquests moments fer un Consell d'Alcaldes i poder tindre una reunió amb el Departament per saber quines són les solucions que en aquests moments pues, duran a terme per poder reparar l'esllavissada.
El 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, aquelles que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels progenitors. Carina Bellver.
Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Móra d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, estadístiques distorsionen les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, en declaracions a la xarxa.
No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics.
Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva, una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
Més coses. Girona s'ha despertat avui amb vaga d'escombriaires per la falta d'acord amb l'empresa concessionària. La plantilla denuncia pressions i manté el pols per les condicions laborals.
Mentrestant, l'Associació d'Hostaleria de Girona critica l'impacte que la vaga ja té als bars i restaurants de la zona del Barri Vell. L'entitat reclama als partits celeritat màxima per arribar a un acord i trobar una solució que desencalli el conflicte. I, novament, critica el consistori per donar sempre excuses amb la recollida d'escombraries i li reclama no defugir la part que li pertoca.
Un centenar de línies de busos urbans milloraran amb les mesures del pla de xoc aprovat per la Generalitat de Catalunya i dotat amb gairebé 22 milions d'euros addicionals. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, les ha presentades avui a Granollers, Ràdio Granollers, a l'Hisenda Cuquet.
L'associació que agrupa els ajuntaments amb transport de viatgers per carretera havia mostrat preocupació perquè caldrà ampliar el termini de les concessions a les empreses operadores i es dilatarà la resposta a unes necessitats de mobilitat que avui ja són urgents i inajornables, segons l'AMTO. La consellera Paneque ha assegurat que entén els alcaldes i regidors i que el Departament de Territori tindrà en compte els ajuntaments i els consells comarcals i ha justificat així la elaboració del pla de xoc.
Ha anat assumint una demanda creixent, han assumit també no només aquesta demanda que es anava produint, sinó també les derivades d'aquesta crisi ferroviària que hem viscut des del gener, els canvis en els hàbits de desplaçament dels nostres conciutadans i conciutadanes, aquest creixement demogràfic i també un element que no és menor, que és la necessària descarbonització de la flota.
Durant el 2025, els autobusos urbans del conjunt de Catalunya van arribar a un rècord històric del nombre de passatgers, 90 milions, un 10% més que l'any anterior.
En marxa les obres de 39 habitatges de lloguer per joves a Sant Vicenç dels Horts. L'Ajuntament va cedir la parcel·la a l'àrea metropolitana de Barcelona fa 3 anys i ara l'Imsol s'encarrega de construir els pisos. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
Es construiran 31 pisos d'una habitació i 8 de dues, dos dels quals adaptats. Durant la presentació de l'inici de les obres, l'alcalde Miguel Comino ha recordat que és una promoció molt esperada.
Ens fa molta il·lusió, efectivament, perquè primer perquè és una necessitat real de les persones joves que tenen moltes dificultats per emancipar-se i iniciar el seu projecte de vida aquí, al seu municipi, a Sant Vicenç dels Horts, però també perquè ja van per 18 anys que es van entregar les últimes claus d'un pis de protecció oficial a Sant Vicenç dels Horts.
L'edifici incorporarà un hivernacle d'ús comunitari a la coberta que acollirà serveis com l'estenedor i els safareig col·lectius i contribuirà a l'eficiència energètica. Es preveu que les obres acabin el primer trimestre de 2028.
I en cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada que tindrà la Pau com a fil conductor.
Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà el programa. Joaquim Urià, que és el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana.
I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça disputarà una nova final de la Champions femenina. Serà la setena, sisena de consecutiva en les últimes 8 edicions. Serà a Oslo, davant l'Olympique de Lió, de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez. El Barça es va imposar ahir 4-2 en la tornada de les semifinals al Bayern de Munic davant un Camp Nou ple, i el Barça, com dèiem, s'enfrontarà al conjunt francès d'un vell conegut com és Giraldez. Això deia Alexi al final del partit d'aquesta final i també del partit davant el Bayern de Munic.
Un moment per sentir orgull, perquè al final jo crec que encara ho fa més baix que estem aquí, som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Ens coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
Pel que fa al Barça masculí, haurà d'esperar per proclamar-se campió de Lliga. Dissabte va guanyar a Osasuna, però el Real Madrid es va imposar 0-2 a l'Espanyol i evita que els blaugranes certifiquin el títol. Diumenge a les 9, Barça i Real Madrid es trobaran al Camp Nou. Un empat o una victòria donaria la Lliga als de Hansi Flick. Per contra, la derrota de l'Espanyol manté els blanquiblaus a 5 punts de marge sobre el descens. Podrien ser 3 si aquesta nit el Sevilla guanya a la Real Societat. Aquest mig ja s'han fet els sortejos dels emparellaments del playoff d'ascens a primera i segona federació. Per pujar a primera hi ha el Reus, com a únic català, i ha quedat emparellat amb l'Ourense. L'anada es jugarà aquest dissabte a l'estadi municipal reusenc, mentre que la tornada es disputarà la setmana següent a Galícia. En la fase d'ascens de segona federació, Cornellà i Badalona ja estan classificats. Les altres dues places se les jugaran en la darrera jornada a l'Hospitalet, al Vilanova, i la Fundació Esportiva Grama. El vencedor d'aquesta fase catalana jugarà contra el campió del grup gallec, amb el partit de tornada a Catalunya. I un altre sorteig, en aquest cas de la Copa del Rei d'handbol, ha aparellat el Barça amb el Valladolid, als quarts de final. Es jugarà del 5 al 7 de juny a Alacant. L'entrenador blaugrana Carlos Ortega valora el rival.
Equipo con muchos kilos, gente muy grande que defiende, que está poniendo un juego más rápido. Un 6-0 alterna en defensa, 6-0, su primera defensa 6-0, pero también hace 5-1. Y bueno, le tenemos el recuerdo reciente que nos ganó el Liga la temporada pasada.
En bàsquet, l'Espart Girona ja és a semifinals del play-off pel títol. Va superar en la tornada dels quarts al Leganés per 89-63. El proper rival serà el València Bàsquet. Dijous l'anada a València i diumenge a les 7 de la tarda el desenllaç a Fontajau. I a la Lliga Endesa, el Baxi Manresa va aconseguir una victòria important contra el València Bàsquet per 104-102 i s'apropa a la salvació. Triomfs també de Barça i Bàsquet Girona. Derrota del Jaiopos Lleida i la Penya va haver de suspendre el seu partit per problemes al marcador.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que va ser molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece. The extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case. Cause I think it's so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. And the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love with the way I do my hair.
ferides per tornar-te a conèixer. Puc perdre mil batalles si guanyem junts la guerra.